Bona nit, benvinguts a un directe més del canal des del sofà.cat. Avui ens acompanya la gent de Ningú no és perfecte. La setmana passada vam venir No som ningú, avui ningú és perfecte. Espero no confondre'm de nom al llarg del directe perquè algun cop fent els tuits m'ha passat. I si em passa, perdoneu. Teniu el nom molt semblant.
Hi ha el ningú a tot arreu.
Sí, sí, sí. Per sort sí que sou algú. I al vostre podcast sou molta més gent. Avui puc venir vosaltres dos, Ignasi i Francesc. Gràcies per poder ser aquí avui divendres a la nit per uns, divendres molt a la nit per uns altres.
Sí, aquí més de nit que vosaltres des de Catalunya, però sí, sí, avui també és un dia complicat perquè la majoria, molts de nosaltres també som de Girona. Avui s'inaugura el Festival de Terror a Cucullona, vull dir que també tenim gent repartida per tot arreu i encantats i moltes gràcies per convidar-nos al sofà i aquí pel que faci falta.
Lo mateix, el que faci falta, gràcies per ser. Quanta gent sou al podcast?
Doncs devem ser uns 10-11 més o menys els que anem passant en funció... Normalment en cada programa solem ser 3-4, però som més gent i aleshores en funció dels temes que anem tocant doncs van entrant alguns o els altres. A vegades també depèn de la disponibilitat que té la gent. Sí que més o menys tothom té les seves àrees, no? Especialitats dels diferents temes o diferents sèries que toquem. Per exemple, amb en Francesc, que avui ens acompanya. Bàsicament, Francesc, amb tu toquem bastant de terror i gènere, no?
Sí, normalment això és el terror.
Però bueno, que també toquem altres matèries amb tu que no són estrictament terror, com... Bueno...
Com quina?
Coses específiques, no sé, estava pensant en For All Mankind, no? que en parlàvem abans per WhatsApp. Sí, algun producte que potser no és gaire conegut i que jo el conec més per estar en un entorn més de nord-americà, i llavors el colem en el podcast.
Perquè el vostre podcast no és només de cine i sèries, no? També toqueu altres temes com els còmics, no? Mm.
Sí, també toquem el món del còmic o fent alguna ressenya. Sí que, com que fem cinema, sèries i còmic, també intentem buscar aquells productes que són transversals a les tres coses, no? Que avui en dia doncs, és una cosa que és molt habitual. Quan van començar amb el programa no ho era tant. Quasi no existia o estava molt a les beceroles i ara és molt habitual doncs, veure doncs, sèries, jo què sé, a Marvel, per exemple, en cinema, en televisió, o sèries com Invencible, que també doncs, neix a les vinyetes. Doncs ara tenim una sèrie d'animació a Amazon i moltes altres coses. Vull dir que i aquesta setmana, per exemple, tenim de convidada la Carmen Carnero, que és una dibuixant que treballa per Marvel, i que li han fet una entrevista i bueno, també està bé tenir més o menys gent propera que pot parlar de com és treballar amb la indústria americana, una empresa tan gran com Marvel, no? Que sempre tenen coses molt interessants a explicar-te.
L'heu penjat fa poc, no, aquest podcast? Perquè avui sí. M'ha sortit avui. M'ha sortit sí. Avui a... quan anàvem per Twitter i m'ha sortit aquest podcast. No sé si l'heu penjat avui o fa uns dies i a mi m'ha sortit avui, però...
Des de dimecres a la nit està penjat.
Sí, sí, és el de The Killer, no, Ignasi?
Exacte, és el de The Killer que van gravar amb tu, Francesc, de la pel·lícula del David Fincher que està a Netflix. Està en català, no, The Killer, ara que hi penso? És titulada en català o no? Ara me confon.
Pot ser, no sé. No m'ho sé de memòria, però...
Jo diria que
podria
sí.
Podria ser que sí.
Sí.
Podria ser... I això que comentàveu de... I comenteu pel·lícules, sèries i còmics, i que ara hi ha molt producte que està relacionat. Per vosaltres, quin és el còmic pitjor adaptat al cinema i quin és el que s'ha adaptat més bé al cinema? Comença tu, Francesc.
Ui, jo és que de còmics no tinc...
Ah, vale.
No tinc molta idea. Jo recordo que fa ja una colla d'anys, farà 10 anys o més, que quan em van reclutar els del Ningú no és perfecte, recordo que la Marta Sanz em va preguntar què en sabia de còmics. Jo vaig dir molt poc. I he tingut la sort que totes les adaptacions són molt fidels. De fet, una que jo faig servir a les meves classes de literatura és el Batman de Frank Miller, The Dark Knight Rises. No, The Dark Knight Returns. I que té versió animada, que és bàsicament el còmic. És gairebé totes les vinyetes, excepte una o dues, que estan animades. No sabria dir quin ha estat mal adaptat, excepte l'època aquesta gloriosa de Marvel dels anys 70 fins als 90, no? Que feien aquelles versions tan magnífiques, oi, Ignasi?
Sí. Home, però si haguessin a buscar pitjors adaptacions, home, pitjors n'hi ha moltes, no? Jo què sé, la de Bola de Drac, per exemple, és coneguda, mítica, com la que van fer als Estats Units, com de les pitjors, però...
Sí. Crec que dels 80, n'hi ha una dels 80 de Bola de Drac.
Ah, sí.
Sí, però és japonesa, no és americana.
Japonesa, sí.
Sí, però americana, però de les que... Però jo ja no sé si perquè ja tampoc esperàvem massa res o el que havíem vist, doncs ja no ens agradava, o sigui, ja vam veure que era un desastre, tampoc ens va sorprendre. Però hi ha una de les pitjors que recordo allò, o les primeres pitjors de sortir molt enfadat al cinema perquè m'agradava molt el personatge i la pel·lícula era un desastre, Daredevil, la pel·lícula protagonitzada pel Ben Affleck, és terrible aquella pel·lícula. I sí, a més veníem, no?, quan començaven a fer adaptacions Marvel, no? O sigui, havíem vist els X-Men del Singer, l'Spider-Man del Sam Raimi, i ara venia Daredevil, no? I dèiem, oh, si fan una cosa com aquestes dues i tal, i vam veure allò i vam quedar, però això què és, per favor?
Blade, també veníem de Blade.
Blade estava bé.
Veníem de Blade i, clar, arriba Daredevil i...
Ja. Yeah. Ho recordo. Però...
Que no sé fins a quin punt, a veure, aquestes sèries que estan sortint ara de Marvel, que les fan com xurros, estan repetint els mateixos errors que van cometre el pre-2000, no? De saturar, de fer productes simplement pel fet de fer-los i la qualitat és bastant desigual. Jo és que, ja per mi és impossible ja seguir tota la producció de DC i Marvel en versió cinematogràfica, però les poques coses que he pogut veure, ho he començat a veure però no he acabat perquè són productes de qualitat inferior, claríssimament. No sé si és que s'està repetint el mateix error que es va produir quan es va fer Daredevil enmig de l'inici del boom.
Pues, la veritat és que no ho sé, perquè de Marvel no he vist cap sèrie.
Imagina't. Loki està molt bé. Loki, mira, justament de Loki en parlarem la setmana vinent i aquesta sí que a nivell interpretatiu i d'història fins i tot la pots veure independentment de que no hagis vist res de Marvel, perquè és una història de ciència-ficció i encara més la segona temporada de viatges en el temps i realitats alternatives i com a tal, com a història de ciència-ficció, fins i tot una mica dura, ciència-ficció dura, funciona molt bé la sèrie. Jo crec que és de lo millor que ha fet en sèries Marvel amb diferència.
Sí, aquesta mena de Doctor Who que han fet a Marvel. I clar, però llavors vaig mirar després de Loki, com era aquella... Winter Soldier and Falcon, no sé què. Que fins i tot el missatge, no? Que ja de per si és un missatge bastant perniciós el que tenim en aquestes narratives de superherois. On bàsicament els superherois el que volen és mantenir l'estatus quo i els villans són els que volen canviar les coses. Però aquí ja era molt exagerat, perquè els dolents són gent que ajuda els refugiats després d'allò que va fer a Thanos, no? I hi ha un diàleg concret on el Capità Amèrica i l'altre, el nou Capità Amèrica i el Winter Soldier, li diu estan donant passades als refugiats i medicines, diu, els hem d'aturar. hem d'aturar-los. I llavors, aquí ja vaig començar a veure que les coses no estaven... Simplement les feien... Tu saps que els bons són els bons per com vesteixen i per la cara que tenen i pels cabells que tenen.
Si porten la bandera als Estats Units són els bons.
Exacte.
Però això també passava a la tercera pel·lícula del Batman, de Nolan, que també el dolent, que és en Bane, no? El Tom Hardy vol fer una rebel·lió anticapitalista a Wall Street i tal, i al final que es posa en el cantó del dolent en lloc del Batman, que és el bo. Que dius, vinga...
Tu com saps que el dolent és dolent? Perquè parla raro.
Perquè porta màscara.
És que són uns fenòmens bastant estudiats. És que ahir mateix amb els meus estudiants, o la setmana passada en parlava, no?, amb la qüestió d'Anakin Skywalker, que quan es converteix en Darth Vader parla diferent, però parla diferent a nivell de registre lingüístic. comença a fer servir temes verbals i lèxic que no feia servir quan era Anakin. Es converteix en villà, no? I de cop i volta parla fent servir paraules com conviction, que no hauria fet servir mai en la versió d'Anakin. Això és perquè, perquè estem acostumats a reconèixer el que és dolent per a l'aspecte que té.
Home, i parlar d'un mateix en tercera persona també és símptoma total de que ets un dolent.
Oh, és l'aprenent de no sé qui. Bueno, però vols dir el teu aprenent? Per què parla en tercera persona?
Sí. No, la veritat és que, a veure, jo diria això de les sèries de Marvel, però no sóc molt consumidor de superherois. Però com teniu còmics, hi ha moltes adaptacions, era per saber una mica quina estava bé, quina no, perquè a part tampoc consumidor de còmics americà tampoc sóc, perquè al cap i a la fi tot és el mateix. El que té la bandera americana salva el món perquè acaba de salvar Nova York o Washington i ja està.
Clar, dintre d'aquest registre, The Boys és una cosa molt refrescant.
Ah, exacte. És de les poques coses de superherois que sí que segueixo The Boys i us anava...
Està doblada al català.
Ara.
Perquè sí, està doblada al català. Doblada, perquè Amazon té molta cosa doblada al català.
The Boys i l'spin-off Generació V baixa, Gen V, també està en català. Sí, veus, per The Boys, concretament.
Sí, The Boys superbé. Jo crec que Gen V a mi m'ha vingut una mica de baixón. O sigui, ja sabies que no seria el mateix, però no sé si aquest rotllo massa potser adolescent i no m'acaba d'enganxar. L'estic mirant, però l'estic mirant allò de un capítol cada dues setmanes perquè em fa mandra mirar-lo, no?
Per quin vas?
Pues he vist els tres primers. Vull dir que encara estic ben bé a les beceroles. I no m'estan... Sí, però no m'està enganxant, no? Allò que dius, el primer semblava que bé, però el segon ja no em va agradar massa, el tercer tampoc m'ha entusiasmat. En canvi, trobo que li falta, tot i que té l'acabat i la factura de The Boys, que està molt bé, els personatges no m'estan enganxant. I en canvi, The Boys sí, t'enganxen perquè, o sigui, són molt extrems, no? Aquí ni els bons són bons, vull dir, és que fan servir mètodes i el que m'agrada molt de The Boys és la sàtira no només al nostre món, perquè és una sàtira del món on vivim, sinó també sàtira al cinema i sàtira del cinema de superherois concretament. I respecte al còmic, jo crec que és de les obres que millora l'adaptació audiovisual respecte a l'adaptació del còmic. A mi el còmic el trobo fins i tot, o sigui, no és un còmic que hi hagi pogut acabar, massa passat de voltes inclús, no? És que és tot tan exagerat que acabes desconnectant una mica. En canvi, aquí, vulguis o no, encara que l'exageració la manté a un determinat nivell, encara que sembli que no, el còmic és encara molt més bèstia, i entres molt bé amb els personatges, i el cas d'actors que tenen és brillant. Vull dir, em sembla una sèrie pràcticament perfecta i divertidíssima, per altra banda. No?
Uh-huh. I la versió d'animació, aquella, el Diabolical, que van fer... Algú l'ha seguit? Perquè jo no...
Jo no l'he vist.
L'únic que us diré... Jo he vist Generació de Baixa completa i The Boys complet, de moment, perquè ara l'any que s'ha estrenat la quarta temporada de The Boys. És veritat que Generació de Baixa, diguéssim que baixa una mica el nivell respecte a The Boys, també és veritat que és un spin-off, no és la sèrie original, és un spin-off d'un univers de dintre de The Boys que s'han inventat. Uh-huh. I és un marc estrany perquè és una universitat de superherois que després descobreix altres coses dins la universitat. Però el millor de Generació de Baixa és l'últim capítol perquè et deixa entreveure què passarà la següent temporada de The Boys.
Vale, és un spin-off d'aquests que fa d'enllaç entre temporada o peli i peli.
Yeah. És a dir, veient l'últim capítol... Si no veus Generació de Baixa, igual et perds moltes coses de la següent temporada de The Boys. O igual no, perquè van anunciar la segona temporada de Generació de Baixa i potser ho fan paral·lelament i dues històries separades i l'últim capítol ho segueixin a la següent de Generació de Baixa, però...
He vist que demà surt el tràiler de la quarta temporada de The Boys. L'anunciaven demà. Demà sortirà el tràiler de la quarta temporada. Sí, sí. No sé si ens anunciaran la data d'estrena o no. I també sortia no sé. Aquesta setmana la notícia, que potser comença a ser preocupant ja, és a dir, que hi haurà un altre spin-off de The Boys. Serà The Boys Mexico. Amb Diego Luna i Francesc, no riguis tant, és veritat.
És que jo vivint-ho des d'aquí és molt, tot és molt graciós, però digues, Ignasi.
No, no, espera't. No, a més l'estaven desenvolupant això, ho busco, perquè ara no me'n recordo.
Sí.
Era, sí, que ja han donat llum verda en aquest, a veure, The Boys Mexico.
No sabia res d'això.
No, això ho han dit aquesta setmana, eh? I això, el Diego Luna, que és el que fa d'Andor, i el Gael García Bernal, sí, sí, que de fet es coneixen de molt joves.
Sí, el duo dinàmic de...
Exacte, sí. Aquí falta Robert Rodríguez i ja ho tindríem a la direcció, però...
però i Pedro Pascal, sí. També.
També. Ja barregem-ho tot, ja. No sé, potser... s'estan passant, no? És a dir...
Sí.
Pot desvirtuar el producte original, això, i pot desgastar, crec, la sèrie principal. Però, bueno.
És que és el que estava pensant jo, és a dir, si, parant els mateixos comentaris racistes contra els hispans que veiem a The Boys, perquè, que veiem a The Boys precisament perquè és una sàtira, perquè primer, per exemple, que és com funcionen els mitjans de comunicació, no? Que el que volen és aparèixer com a bons en lloc de ser bons. Clar, a The Boys, quan es burlen d'un personatge hispà, que crec que n'hi ha una altra tercera temporada en Supersonic, crec que és, però el paio no parla ni castellà, que és el que diu a la pròpia sèrie, no? I li diu, no, aquí tenim els millors tacos d'aquesta idea de l'home blanc, no? Del gringo de torn, per intentar acostar-se a l'immigrant, embrace the stranger, etcètera. Com s'ho faran, a no ser que vulguin ser racistes amb els salvadorenys i guatemaltecs i coses així. És que perquè es pot anar baixant.
O amb els asiàtics, vull dir...
Sí, amb els que sí. Vull dir que és com si el racisme només fos una cosa americana. Vull dir.
No, hi ha 5 continents, tot és buscar un continent, un altre, ja està, no...
Uh-huh.
Els guionistes d'això ho poden trobar fàcil, però, hòstia, no ens ho hi ha res i no sé què deurà passar aquí a Mèxic.
A mi em fa gràcia, però no em sorprèn.
Ja, perquè, a veure, és una sèrie... que és el book insígnia d'Amazon, s'ha convertit en la seva sèrie més vista i tal.
Sí.
I, bueno, el Gen V deu haver funcionat bé, entenc, perquè si l'han renovat per una segona temporada és que va bé la cosa. Ara, potser, si comencem a abusar de la fórmula, és el que deia. Bueno, no sé, ja sabem una mica el que passa amb Marvel i Star Wars, que potser un excés de producció el que fa és saturar i que la gent, com que ja veu que no ho pot seguir tot, al final no acaba seguint res. Doncs bueno, jo crec que mantenir el book insígnia o pot passar com els CSIs, no? Que tenies un moment que havia CSI, no sé, faltava CSI Sant Cugat, no? Jo què sé, perquè clar, és que...
Bueno, nit i dia seria el CSI Sant Cugat.
Sí, nit i dia, sí. Exacte.
El famós N6, que és l'altre, d'en 6, ara n'obriran una altra de sèrie d'aquestes, el NCIS.
Sí, n'hi ha 3 o 4 també, no?
Hi ha una de Louisiana, una altra de Califòrnia, l'altra no sé on, l'altra no sé on, i ara obriran una altra no sé on. Que, a més, és un spin-off. És l'spin-off de Jack.
Orlando també n'hi ha.
Aquest és el que crec que han obert fa poc, sí.
Jo crec que fa 3 o 4 anys que va, vull dir, des que estic a Irlanda s'emet per la televisió, aquí.
Tinc un estudiant que ha demanat ser interna de NCIS. Mira't avui.
Però de la sèrie o de la real?
És la prova que li he fet jo. De la sèrie o de la...
A veure... Home, si és de la sèrie, mola, eh? Si no, no ho sé.
Nova Orleans... Los Angeles, Nova Orleans, Hawaii, Sydney... Aquesta és crec que és la de Sydney, és l'última que va començar l'any passat.
Ah, podria ser.
I la de Hawaii fa 2 anys. Sí, sí, bueno, és la de Sydney. Sí.
No les segueixo tampoc. CSI sí que ho mirava i, bueno, això de tant en tant, però no. Però sí, jo crec que amb The Voice els hi pot passar això, però bueno, també és veritat que Amazon és una empresa molt gran i jo crec que deuen fer càlculs abans de fer alguna cosa. No?
Sí, bueno.
Tot i que a vegades fallen els càlculs.
No, no, està clar, està clar. Sí, jo crec que simplement és això, és la sèrie que millor els hi funciona, és el buc insígnia i volen crear un univers, una franquícia, no? Perquè ara estem en el tema dels universos i tots són universos i si tu no ets una productora que té un univers, doncs no ets ningú, no? I suposo que el que intenten doncs és focalitzar-se en això. I Invencible, que és una altra de les bones sèries que té Amazon així tocant el món de superherois, no? Que estem parlant. També podrien tirar d'algun dels personatges secundaris i fer doncs, el que sigui, no? O les sèries de Walking Dead, que bueno, no són pròpiament d'Amazon, però la de Daryl Dixon crec que està a Amazon també, doncs, a fer mil spin-off de Walking Dead, no? Doncs...
Sí, en porten 4 o 5. L'any que ve començarà una altra.
Sí. Bé, el que sí que van fer és d'Invencible, van fer un especial...
Atom. Van fer Atom, que és un episodi que enllaça la primera i segona temporada.
Clar, però això té tot el sentit del món perquè el còmic també existeix, aquesta minissèrie d'Atom Eve, que t'explica una mica doncs, la mateixa història pràcticament del que veiem aquí, no? És això, són dos números i ja està. Vull dir, no és una sèrie, només t'explica l'origen del personatge amb una minissèrie, dos números a part, i ja està. La resta doncs, és la història del personatge. Però bueno, sí que hi ha altres personatges secundaris que van tenint doncs, la seva pròpia història independent, però que no passa d'aquí. No? Sí que llavors, bueno, dintre de la franquícia de còmics de Robert Kirkman també té una sèrie d'un home llop, vull dir que poden... fer coses, poden tirar una mica d'aquí, també. Però jo crec que si té adaptació, o sigui, si ve del còmic, per mi té més sentit que si no pas, doncs intentes forçar la màquina i comences a estirar coses que no tenen cap cosa al darrere, no? Com podria ser doncs aquest, o el mateix Gen V, o ara doncs The Voice Mexico, o coses d'aquestes que es nota que dius no hi ha res al darrere i estan intentant estirar el xiclet com poden.
És que The Voice, el còmic, ja té spin-offs pròpies. El que passa que la sèrie les han convertit en episodis.
Correcte, sí,
El Herogasm, famós, que és un episodi a la tercera temporada de The Voice, era un spin-off del còmic.
Ah, sí? No ho sabia.
Sí, era una minissèrie. No sé si eren 4 o 5 números, però sí, era independent de la sèrie principal de The Voice.
Crec que és on presenten a Soldier Boy.
Sí. Sí, el que passa que, clar, l'adaptació en pantalla és ben diferent, o sigui...
Molt
diferent. Per mi millor, el que hem vist en sèrie. Sí, sí, torno a repetir. Sí, sí. En aquest cas...
Sí que millor la sèrie que el còmic.
Per mi, sí. Sí, sí.
Hòstia, doncs potser seria dels pocs casos, no?, que passa això, que és millor l'adaptació audiovisual que el còmic.
Ja passa, A mi em va passar amb The Hunting... Canviem de tema completament de superherois, The Hunting of Hill House. La sèrie de Mike Flanagan de Netflix de fa ja uns anys, que ara ha arribat The Fall of the House of Usher. Per mi és millor la sèrie que la novel·la en la que es basa, de Shirley Jackson. Perquè és una novel·la de terror així de casa encantada que ha quedat obsoleta. I vull dir obsoleta, que ja ha envellit molt malament. Llavors la sèrie li donava un to, un gir, una actualitat també, que la novel·la ha perdut. I aquest per mi és un cas que l'audiovisual és millor que l'original.
Sí, no sol ser el comú, però a vegades passa, sí, sí.
No, no, ja està bé. La veritat és que la majoria de vegades que diuen això, jo només he llegit el llibre en el còmic i per tant no puc opinar. Simplement dic si m'agrada o no i ja està com a pel·lícula en si. Les que sí que m'he llegit, doncs n'hi ha aquells també... N'hi ha que no, però també és veritat que al llibre hi ha coses que entren molt més en detall que a la pel·lícula, perquè també a vegades van més per feina. I sí, després fan la sèrie i estiren més el cicle que el contingut que hi ha al llibre, com podríem dir que ha passat amb El Senyor dels Anells, a Prime, i com podria passar amb Harry Potter, HBO.
Sí, això fa una mica
veritat,
de por,
És veritat, ja m'he oblidat.
El Harry Potter fa molta por.
Una temporada per llibre, no? Una cosa així.
Sí. Crec que van dir de 10... 8 o 10 capítols cada temporada.
Sí, el que passa, clar, el primer llibre de Harry Potter és així, de... o sigui, el primer llibre és molt prim.
Hi ha un llibre que és molt doble.
Sí, llavors n'hi ha alguns, ja cap als últims ja comencen a ser molt totxos, però els primers són... no sé si donen per fer una sèrie de 10 capítols. Clar, és un cas molt estrany, el de Harry Potter, perquè dius, encara tenim tots molt present les pel·lícules, la sèrie... potser sí, però arriba massa d'hora, penso. I bueno, no ho sé, ja veurem. Molt bé ho hauran de fer. A veure, també hem de dir que és un pla B d'HBO Max o de Warner, perquè el seu objectiu era que Animals Fantàstics hagués funcionat bé, a tirar de franquícies paral·leles, no? Ens ha passat de Dumbledore, però Animals Fantàstics ha estat un fracàs. De fet, s'ha acabat la tercera pel·lícula, queda inconclusa la saga, havien de ser 5 pel·lícules, ho han finiquitat a la tercera perquè va ser un fracàs. Merescut, perquè és una saga que... la primera no és que fos per tirar coets, però ja la segona va baixar i la tercera és bastant terrible. Vull dir que, en fi, això no ha funcionat.
Sí, però la primera compleix amb el nom. Bèsties Fantàstiques, John Trobar-ho. Pues,
correcte.
Les Bèsties Fantàstiques, John Trobar-ho. Ja saps a lo que vas. A les altres, pues no sé. On estan les bèsties, a les altres dos? Perquè...
clar.
Sap el mateix que elles que miraran les de Harry Potter, podríem dir. Havien de fer, en teoria, la cinquena, havia d'haver la gran baralla entre els dos costats, com a l'última de Harry Potter, però ens quedarem amb les ganes. L'última gran batalla serà la del final de la tercera pel·lícula, que de gran batalla no té res.
Ja, sí, no, és anticlimàtica total. És l'anticlímax.
Sí, no sé.
Però, bueno, és que al final és que això havia de funcionar, no ha funcionat i volen continuar tirant, per el que dèiem, no? El tema dels universos és una cosa doncs, que avui en dia és el que es porta i el que ells creuen que funciona sobre segur i al final és, bueno, doncs tornem a fer el que ja han fet, que és el que funciona. I ja s'ha fet Harry Potter, s'ha fet en cinema, no tornarem a fer en cinema, doncs ho fem en televisió. I aquí estem, bueno, ja veurem.
Sí, però... No creieu que mira, entrant al tema Harry Potter, perquè ha sortit i després ja entrarem en matèria. No creieu que sí, que està molt bé estirar pues, la història de Harry Potter i de l'univers com fa Marvel, com fa Star Wars, com fa Senyor dels Anells, com fan tots al final, però no hagués sigut millor fer-ho amb una història de l'univers que no s'ha explicat, perquè ara passaran les pel·lícules a sèrie, però potser hagués estat millor una sèrie... no sé, m'ho invento, de la infància del Voldemort, de l'Snape, dels pares del Harry, del que passa després de la setena, del setè llibre. No sé, que aporti contingut nou, perquè això ja ho hem vist i ja ho hem pogut llegir. Crec jo, no sé com ho veieu vosaltres.
Home, és que és molt difícil reproduir el que han aconseguit fer Star Wars i Star Trek, on tu pots continuar afegint material... pel·lícules, sèries, còmics, etc., sense parlar del Capità Kirk i sense parlar de Yoda. I això, perquè, clar, perquè tenen un univers més... amb més volum, amb més contundent al darrere. A Harry Potter ho podrien haver fet ja fa anys, però no, sembla que no s'arrisquen a sortir-se'n de Harry Potter i una mica abans i Harry Potter i una mica després. No, no m'imagino, no sé, una sèrie de novel·les de Harry Potter ambientada 500 anys abans en el temps, o que sigui. Que això és el que hauríem de fer si volguessin expandir l'univers. La clau per expandir l'univers és agafar elements que no tenen protagonista clar i anar-li fotent canya, per exemple, en el cas dels Jedi, en el cas de Star Wars. És atractiu al grup. O agafar un símbol, no? El sabre làser o un determinat tipus de nau espacial, no? Llavors tu pots anar afegint protagonistes en aquells atributs. Això amb Harry Potter es podria fer, però no ho fan per el motiu que sigui.
Clar, això és el... com veig, que s'hauria...
El motiu que sigui no és veritat. O sigui, jo m'imagino quin és el motiu. La idea és la de sempre, és intentar vendre algun tipus de circumstància ideològica, anem a dir-ho d'aquesta manera, perquè el que hem de fer és explicar si Dumbledore és ambigu sexualment o no. No? Clar, aquest és el que s'ha de fer en aquesta mena de sagues perquè creuen que és el que la gent jove li interessa. Sabeu aquella idea que teníem la gent de fa uns anys, no? A la gent jove li agraden les coses així dinàmiques i per internet. Llavors, i l'anàvem carregant constantment perquè no necessàriament la gent jove són com corbs, no? Que van a les coses que brillen més. Doncs ara l'estem cagant molt en aquest sentit, no? El que hem de fer és posar-hi un personatge que sigui no binari i al mateix temps que no es toquin massa, no? Que és el que ha passat a Ahsoka, que és que vaig escoltar el programa del Nigmos Perfecto sobre Ahsoka i us vau riure molt de quan es retroben amb com es diu el noi?
L'Erra.
L'Esra...
Sí, l'Esra, sí, que tenen un retrobament molt fred, no?
Diu, què, com vas? Mira, estic aquí amb aquesta gent que viu en una mena de caravana de gitanos caragols. I llavors torna a aparèixer, es presenta davant de l'altre i fa, hombre, sí, sou jo, que mira, fa 9 anys que no ens veiem. I, clar, però això es fa perquè la joventut, estic parlant en termes molt generals nord-americana, aquí la gent està molt mal vist que entre la gent jove que la gent expressi activitat física. Sí, clar. Però això ja està estudiat, eh? Vull dir que hi ha papers sobre de fa anys de que el fenomen Tinder ha fet que augmenti la vergonya de mostrar el cos nu, fins i tot en l'acte sexual. Perquè, clar, aquí ningú... Tu veus dues parelles i no saps si són parella o veïns de ciutats diferents, perquè no s'agafen de la mà, no fan petó. Sí. Clar, entre la gent jove, vull dir, les edats dels meus estudiants, no? Entre els 17 i els 24 anys. Per tant, aquest tipus de comportament és completament planejat perquè està pensat per aquest tipus d'audiència. Nois que no es toquen. Tots són amics, no? I llavors, sí que s'abraçaran quan han de lluitar contra el Covid o alguna cosa així. Llavors, és pulseres vermelles, aquesta mena de circumstància. Clar, quan tu fas productes que creus que has entès la mentalitat juvenil i el que regues les tintes en aquest sentit, clar, llavors et pot sortir el tret per la culata, com li va passar a la saga aquesta de... que era inconsistent amb l'univers de Harry Potter, per cert, pel poc que sé, d'Animals Fantàstics. Per exemple, les varetes que... el rotllo aquest que t'ha de triar tu, i aquí la vareta sembla ser que és l'espasa làser de Star Wars, no? Que el primer que l'agafa la fa servir. Perquè, clar, l'important és parlar d'altres coses.
Doncs ja sabem per què ha fracassat. Si la sèrie va igual, doncs... Pues...
Aquesta és la meva opinió de persona que es dedica a parlar d'aquestes coses, bàsicament.
Sí, sí.
Jo, quan vaig veure allò de Ahsoka, que em vaig quedar clar. És que, efectivament, és així. Clar,
que a nosaltres ens et xoca molt, que dius, home, és una persona que és com la teva germana, no? Que en aquest cas són els dos personatges, que dius, fa 9 anys, que a més t'has separat d'una manera dramàtica, que finalment et retrobes... Hosti, que no són germans de sang, però tenen una relació de germana. Una abraçada és el mínim
que ni es toquen.
Sí, sí. Ei, i de lluny. Hola, què tal? Bueno, sí,
vaja. El mateix de sempre. Trapella, no sé, diria en català.
Quina barba que t'ha sortit.
Exacte, la barba, Esra.
Per escoltar-te millor. Clar, és que, no, però és molt en consonància amb un tipus de públic a mi em sorprèn moltes vegades el que fa que els pertorbi els meus estudiants, no? Perquè els hi faig a vegades escoltar o llegir o mirar coses que per ells són massa pertorbadores i molt sovint es queixen d'això.
Com
per exemple, avui mateix que havíem d'escoltar un podcast sobre la massacre de Puerto Rico per a classe de Cultures d'Espanya, la qual s'havia de fer servir per parlar dels estereotips de l'Espanya profunda, no? I en el podcast, un podcast molt senzill, Històries de la Història, dura 20 minuts, és explicar el fenomen i ja està, i de tant en tant hi afegeix algun efecte especial, com per exemple trets. Això ha estat massa per ella. O per una de les meves estudiants, que no he pogut acabar el podcast perquè quasi em foto a plorar i no sé què, per escoltar trets. Aquí hi ha obres de teatre censurades. Vaig anar a una obra de teatre feta per estudiants on, ara no recordo el títol, però... anava d'una empresa editorial on entra una treballadora amb una pistola i mata uns quants empleats i llavors tens un flash forward i alguns s'aprofitaran d'això per fer un llibre i tal, no? Aquest és el conflicte. El llibre, o sigui, aprofitar-te d'aquesta tragèdia o no. Doncs van canviar la pistola per la noia apareixia i feia així. Feia petons.
Bueno, això és quan el famós ET, no? Que Spielberg en el seu moment va canviar les pistoles per walkie-talkies, que llavors se'n va penedir, eh? I va dir que no tornaria a fer mai més. Clar. I les edicions que es poden veure ara ET són amb les pistoles, que de fet és normal. Vull dir, també és molt de l'època que els policies van amb pistoles. Vull dir, és que és...
Sí.
Clar. Què passa? Bueno, la cosa políticament correcta, no poden portar pistoles perquè, escolta, saps, són nens i tal. En aquest sentit, crec, per exemple, Stranger Things va ser molt valenta, que em sembla que és a l'última temporada, que veiem els nanos entrant a una botiga, menors d'edat, comprant armes a sac. Està ambientada als anys 80. No sé si ara la regulació ha canviat, però aquella escena és... Jo em vaig quedar una mica de... Què està passant aquí, no? Però és molt raro. Veus nanos menors comprant armes com si res, en un supermercat d'armes. Vull dir...
Una de les sèries en les quals em convideu aquí al meu nom perfecte és Chucky, no? I crec que això vas trobar-ho tu, Ignasi, que tenen un número límit de vegades que poden dir la paraula fuck.
Tenen 10. 10, sí, almenys a la primera temporada, no sé si ara hauria de comptar a les següents, però tenien, doncs, només podien dir 10 vegades la paraula la fuck per capítol.
Que jo crec que en un d'aquests...
Quantes vegades?
10. I per l'últim capítol de la primera temporada els hi van fer com una mena d'excepció de que en podien dir 12, però que...
I estem parlant d'una sèrie en la que es budellen gent i tal, no? És que al final hem arribat a allò que pensàvem que era pensament profund quan miràvem Apocalypse Now, no? Que el coronel Kurz diu és que els nois, els soldats americans de Vietnam, se'ls castiga perquè escriuen la paraula fuck a les bombes que farem servir per matar civils. I el problema és la paraula fuck. I això que era com, uau, quina idea. Doncs ara ja està normalitzat. En el tema de Chucky crec que la darrera temporada se'n riuen d'això, perquè, si no recordo malament, en un dels episodis està a punt d'acabar i de cop i volta diuen pac, 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 pac. Com... Sí, sí. Seguits per tots aquells que no han pogut fer servir o no han fet servir durant
el capítol, sí.
L'episodi anterior. Aquesta mena de coses fa que els productes fallin. La nova trilogia de Star Wars, per intentar fer segons què, A veure, que Star Wars també té aigües per tot arreu des del 1983, des del Retorn del Jedi, però recentment...
Home, què vols dir? El Retorn del Jedi és una obra mestra, Francesc.
Star Wars és improvisació rere improvisació des de 1983. De fet, neix com una improvisació. La idea era fer de Flash Gordon.
Però la improvisació no necessàriament és una cosa dolenta. Al final... No.
Bueno, però tens molts números que et surti malament. Jo des de que... I ja he patit, eh?
Però no és el cas de la primera trilogia de Star Wars.
Clar, crec, és que... Sí i no. És a dir, el Retorn del Jedi és quan tot es mor, perquè el Chewbacca crida com Tarzan a la batalla d'Endor.
Ah, no, estàs parlant de l'episodi de... Ah, de la...
Ah, del Retorn del Jedi, sí. L'episodi 6. Clar, aquí ja s'ha acabat tot. Aquí ja, clar, s'estan rient de si mateixos. Ja està. No... Que s'hagin anat fent més coses és per qüestions de calés i del que sigui. La nova trilogia, la nova trilogia és un desastre absolut. Històries que no van enlloc i ja veiem aquests comportaments de persones que s'estimen però no s'estimen, perquè no saben gestionar el contacte físic, no? Aquells moments de sembla de Salvados per la Campana, que es troben Rey i el Finn. Però, hola, estàs bé? Sí. Què et passa? Res. I se'n van. Al final no acaben ni junts ni res.
Sí, bueno, aquí també es va parlar ara que treus el moment aquest de Star Wars i de la falta d'abraçades que comentàvem, no? La falta d'abraçada de Leia i Chewbacca quan han perdut a Han Solo, no? Vull dir que al final eren...
Sí.
Lo normal és que s'hagués abraçat a Chewbacca també i al final passa com... Bueno, aquestes relacions estranyes, personals que comentàvem abans.
Coses dels Estats Units...
Sí, no, i dels Estats Units i de fora dels Estats Units. Això és el que passa quan es sobre... A veure, que els productes audiovisuals estan pensats per fomentar certs comportaments. No estan pensats. Normalment és un subproducte, però a vegades sí que estan pensats a propòsit, però generalment acaben provocant una certa visió o pertorbació de fenòmens del passat. Per exemple, la Casa de Papel, la Casa de Money Heist, famós Bella Ciao, no? Ara el Bella Ciao és un himne de batalla de Vox. Perquè, clar, perquè La Casa de Papel ha aconseguit... És que és magnífica, La Casa de Papel, per l'extrema dreta espanyola.
Ah, val.
Ha aconseguit crear la ficció de que el poble espanyol, de forma intuïtiva, és revolucionari. Perquè aquella mena de Robin... En la segona temporada es converteixen en Robin Hoods perquè ells s'ho creuen i llavors la gent comença a animar-los des de fora i es diuen, perquè nostra gente no està apoyando des de fora, nostra gente. Vull dir... I quan ensenyen aquells documents històrics d'Espanya és molt divertit perquè fan veure que Espanya ha tingut una continuïtat històrica com Estats Units. I hi ha documents antics des dels anys 20, o sigui, durant la dictadura de Primo de Rivera i de Franco, que són països diferents. O sigui, no és que sigui l'Espanya contínua, però és un producte que ha aconseguit vendre Espanya com una nació unitària, republicana, ben organitzada des de fa centenars d'anys. No? La Casa de Papel ha fet més per la unitat d'Espanya que determinats cursos de la secundària a Valladolid.
Pues, no tinc ni idea d'això que dius, perquè no he vist La Casa de Papel. De fet, no he vist res de Netflix perquè no tinc Netflix. He vist algunes coses perquè m'ho han dit.
No mireu La Casa de Papel.
No, jo tampoc.
Des d'aquí, els que ens estiguin escoltant...
Que la mirin.
No, que no la mirin. No, perquè no estem vacunats. Home, si fóssim una societat madura i tal, llavors ja és igual, no? Mireu pornografia la que vulgueu, però no estem vacunats.
Home, no. Si teniu Netflix, mireu One Piece, ja per canviar una mica de tema, no?
Ah, mira.
Sí. Mira, ara us anava a preguntar recomanacions, així, de coses que estiguessin en català o subtitulades en català a les plataformes que haguéssiu vist, i una d'elles és One Piece, així que pots començar a respondre.
Doncs One Piece per mi està superbé. A més, jo, clar, és que no havia vist ni la sèrie d'animació, l'anime, ni el còmic, el manga, me l'he llegit, no? Però, clar, també és d'aquelles coses que et fa mandra posar-t'hi perquè, bueno, la gent en general en parla molt bé, però, clar, tens una sèrie d'anime de mil capítols que dius, com no estiguis ja pujat aquí, no m'hi posaré perquè és que no tinc temps. I el manga, bueno, potser és diferent, però... Si ho pots solucionar amb una sèrie de 8 capítols i ben feta, doncs és una manera d'entrar-hi. I crec que la sèrie a més està molt bé, és molt divertida, està molt ben feta. El cast, la veritat és que és extraordinari. Han aconseguit una cosa molt difícil amb aquests protagonistes i que creïn doncs, així aquesta bona química i dinàmica entre ells. I qui no s'hagi llançat, que ho provi, fins i tot si no ha vist res de One Piece, no? I jo en aquest cas en sóc la prova, perquè, bueno, sí que és veritat, els dos primers capítols em va costar entrar, però a partir del tercer és que em vaig ja entrar directament i a partir d'aquí ja no vaig deixar la sèrie, no? Ja sóc superfan d'aquesta sèrie, vull dir, estic esperant la segona temporada que arribi ben aviat.
Jo no he vist One Piece, però entenc que és una altra ocasió perduda per part dels mitjans audiovisuals catalans de reinventar el que es va el fenomen Bola de Drac. S'ha perdut moltes oportunitats pel camí i One Piece és una d'elles. Crec que no fa gaire es va promocionar la traducció del català del còmic o una cosa per l'estil, o reintroduir la sèrie d'animació perquè es va deixar d'emetre durant un temps. O no es va acabar o alguna cosa per l'estil,
sí,
no?
Sí, es va deixar d'emetre fa potser 10 anys o 11, no me'n recordo. Es va deixar mitja sèrie, es van doblar 500 i pico capítols. Ara, crec que va ser l'estiu que van començar a emetre la sèrie de nou al Super 3. I no sé si també va ser l'estiu o abans de l'estiu, Planeta Còmics va començar a editar el còmic en català.
Ja.
Que va, però sí. Quart volum, que són més de 100, també.
Clar, un altre... És que jo no entenc. Sí que ho entenc, no? Hi ha una qüestió econòmica al darrere i tot el que tu vulguis, però no, la gent que mana, que controla d'aquestes coses, què es pensaven que era el fenomen de Bola de Drac? Un accident còsmic o alguna cosa per l'estil? No, allò havia de ser el blueprint, no?, d'anar repetint aquesta mena de fenomen i crear... I quan dic Bola de Drac, vull dir d'ales, etcètera. Si ministra els joves, Sí, sí, no tenim producció pròpia, però és que això no li passa a tots els països. No tots els països tenen sèries pròpies. Europa de l'Est es deuen a producció estrangera, històricament parlant, que escolten en versió original, per cert, o més o menys original. Bola de Drac havia de ser el fenomen a seguir, o trobar el següent Bola de Drac per a cada generació, per a cada X anys, i es va deixar de fer. Diu, oh, és que el català ja no es parla tant a les escoles. Per què serà, no? Que jo entenc que segur que hi ha un tema de diners i de drets i de... Però també hi ha una vagància, sí, no? Segurament al darrere de...
Sí, sí que és veritat que és que va haver-hi com una generació molt abandonada, no?
Perquè... Sí, els últims 12 anys.
Sí, 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 clar, jo recordo, bueno, la seva època, el Canal 33 ha emetent moltes sèries de ciència-ficció. De fet, molts de nosaltres som fans de la ciència-ficció gràcies a TV3 i al Canal 33, doncs a Star Trek o Babylon 5 o un piló de sèries de ciència-ficció, perquè totes passaven per allà. Fins i tot es va fer el 3XL, no? Un canal que bàsicament anava a buscar aquest públic que ja no era Super 3, sinó que era juvenil i tal, i de cop i volta aquell canal es cancela, s'atura, i hi ha aquesta generació de 10 anys completament abandonada que ha anat a buscar aquest producte en un altre lloc, perquè evidentment l'anirà a buscar. I aleshores pues és una gent que un cop ha passat, nanos petits, que un cop se'ls hi passa el Super 3, ja no tenen una cosa que s'hi enganxin després i ja perds aquell espectador de cara al futur, no? Aleshores... Clar. Enganxar aquesta generació serà molt, molt complicat. És una generació perduda, clarament. I a veure, ara sí, amb la plataforma són capaços de crear aquella dinàmica, però ja serà molt complicat perquè...
Quina plataforma, perdó?
Bueno, el 3CAT.
Ah, vale, això no.
Sí, la nova TV3.
Sí, serà més complicat perquè ara hi ha molta més competència, no? Si això s'hagués fet bastant abans... Doncs no havia tanta competència, però ara n'hi ha tanta. I també els drets, doncs és una cosa complicada, que al final no pots tenir-ho tot, i és per això doncs, que també s'ha intentat arribar a acords amb plataformes de la competència, o que no són 3CAT, perquè hi hagi producció en català, no? Si més no.
Clar, però és així. Si no tens el 3XL, doncs te'n vas a la Neox o a Boeing, que és el que ha passat, i ara són 12 anys de gent perduda que costarà que torni. I això va passar per tema econòmic, però van ser les retallades i llavors TV3 i... o el govern, o TV3 i el govern va decidir que era millor tancar un canal com el 3XL, que era tot ficció o producció estrangera, que per tant no voten, que tancar l'Esport3, que està ple de treballadors, que si els dones menys feina o els fas fora... Voten. Sí. I no voten com t'agrada, en canvi. El que van perdre amb el 3XL de vots és res, perquè els treballadors que són els tècnics pues, se van anar a un altre canal o a una altra feina i no passa res. Jo crec que el model és aquest.
Sí, jo, clar,
tota la política.
Jo era consumidor, diguéssim, de 3XL, no? I de cop i volta, doncs, allò tanca, et quedes sense allò, dius, bueno, doncs aquestes sèries o el que sigui, el tipus de producte audiovisual que estic mirant aquí, doncs me'n vaig a un altre lloc a buscar-lo. I ja està. I és així. Sí que també, doncs, bueno, amb l'internet i tal, doncs, bueno, tots hem fet les nostres cerques per...
Entre maliadures. Buscar...
Exacte.
Sí, TV3.
He fet una mica sí, el Jack Sparrow.
Clar, si, per exemple, no pots veure Breaking Bad en català al 3XL, doncs te'n vas a mirar-ho a Netflix en castellà o en anglès.
Correcte, sí, sí. I al final tots sabem que el tema del doblatge és un acostum. Vull dir, no és per dir, ai, em sona raro un català, no? El típic que pots sentir, et sona raro però no has escoltat mai, no perquè no estigui ben fet o pel que sigui, no? I al final són hàbits. Si tu t'acostumes a castellà pues, i ho has vist tota la vida en castellà, pues, hi ha molta gent que quan passa el català doncs, mostra un rebuig, però és el rebuig per la falta de costum. Clar, si tu ja tens aquest espectador ben acostumat i tens tot això, doncs fer aquest salt, quan es fa gran, doncs evidentment no hi haurà salt, no? Sinó serà una cosa totalment orgànica. I és el problema que hem tingut, no?
Sí, però això no només passa amb el doblatge, també passa amb...
Sí.
Amb les produccions pròpies, que si tota la vida has vist Aquí no hi ha quien viva, o la que s'avecina que són en castellà i de cop posen Merlí o potser Vermelles en català, doncs també et sonarà una mica estrany perquè és en català, perquè és un to diferent a la sèrie espanyola que estàs, que és l'únic que has vist. I potser et costa més entrar-hi. Però això és... va ser un tema més aviat polític, econòmic, que no pas el que s'havia de fer, que era seguir tirant endavant amb tot això.
Exacte.
I bé, a part de One Piece, altres recomanacions, alguna altra sèrie, Francesc, que haguis vist recentment o que haguis vist fa temps i vulguis...
Doblada al català.
O subtitulada al català. O...
Ostres, no, tampoc ho sé, subtitulada al català. No sé, vaja, la que estic mirant ara és For All Mankind, que recomano molt. No crec que estigui ni doblada ni subtitulada.
No, perquè està Apple. Apple no té res, em sembla.
No, Apple no té res.
Clar, és una sèrie que recomano, recomano molt, sobretot als meus, a la gent d'aquí d'Estats Units. És una sèrie anormal, perquè no hi ha uns bons i dolents clars. És un món alternatiu al nostre, és una ucronia, que hagués passat si la carrera espacial s'hagués... diguéssim, portat d'una altra manera. I ja la quarta temporada, de fet, ja la tercera s'arriba a Mart. S'arriba a Mart als anys 90. Val? 1994, crec que és. Clar, és un món al qual hi ha problemes, evidentment, però com a mínim hi ha un objectiu comú, no? Per bona part de la humanitat, amb tots els seus defectes, amb les seves empreses voltor i les seus, tot el que tu vulguis. Sí, però com a mínim hi ha els problemes es superen. I els personatges, doncs, són bons o dolents, però no són mai 100% bons i dolents, com les persones normals i corrents. Vull dir, és molt refrescant en el sentit que no tens un... El que comentàvem al principi, no tens un personatge que... L'imperi per què és dolent a Star Wars? Perquè van de negre o d'un color monocromàtic, el que sigui.
Bueno, a les últimes perquè van de nazis.
Però no els veiem fent... Fins a Andor no els veiem fent coses... I si fan coses dolentes, destrueixen un planeta. Clar, però això és gairebé una paròdia. Vull dir, però fins que no veiem a Andor, que tenen aquelles presons on no els importa matar presoners perquè bla, 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 no veiem... Hòstia, aquesta gent és mala gent. Fins a aquest moment, el que veiem és que demanen el DNI. I li diuen a la gent ciutadà, com si fos una cosa dolenta. Clar, ens hem de creure que són dolents per una qüestió estètica. Però amb Mankind no tenim això. Tenim personatges, sí, els russos són així, els personatges americans funcionen d'aquesta manera i el que sembla dolent, que és el director de la NASA, no té una agenda pròpia, no és un Frank Underwood de House of Cards que intenta fer coses estranyes. M'agrada molt per això la sèrie i és un cas bastant únic perquè no deixem de tenir productes maniqueus, per desgràcia, a la producció audiovisual. I per desgràcia és el que la majoria de la gent consumeix. Més que obres de teatre o novel·les o el que sigui. On aquestes, com t'ho diria, aquestes fronteres borroses entre allò que és dolent, allò que és bo, és més fàcil expressar-ho en format escrit que en audiovisual. Bé, no és que sigui més fàcil en audiovisual, simplement no ho fem. Però el Mankind és diferent en aquest sentit.
Jo us puc recomanar algunes pel·lis d'animació que estan també tant doblades com subtitulades en català. Mira, Netflix més recentment sembla que és d'aquest estiu, Nimona, que és una pel·lícula collonuda. Ve d'aquell antic estudi que tenia Fox Blue Sky, que van tancar quan Disney va comprar Fox, i és un projecte que es va quedar a l'aire i que finalment va agafar Netflix. I és una pel·li que està molt bé. En aquest cas, és a dir, introdueix tot el tema de la diversitat, però d'una manera molt orgànica, molt divertida, a través d'aquest personatge Nimona, que és un ésser doncs, així fantàstic, amb una història de cavallers, amb un món doncs, molt ben construït, etc. Vull dir que és una pel·lícula que està molt bé, té una intriga, és molt dinàmica, sobretot pot enganxar també a públic més jove, vull dir que està fantàstica. També a Netflix hi ha Pinocho, que és la versió de Guillermo del Toro, que es va estrenar, crec que ja farà un any.
Sí, poc abans de Nadal, de l'any passat.
Sí, no sé si l'heu vista, aquesta adaptació.
No, és la que va guanyar l'Òscar, oi que sí?
Sí, va guanyar l'Òscar.
Pues està fantàstica. A més, curiós, el que són les cançons amb el doblatge en català, la veritat és que és una absoluta meravella. No només d'aquesta pel·lícula, sinó de totes en general les que s'estrenen i fins i tot del propi Netflix, d'altres que n'ha fet. No? I aquest Pinocho no és exactament un musical, però sí que té algun moment cantat i és un Pinocho una mica tràgic. També no exactament... Bueno, té coses fidels al conte original, que sí que és bastant dramàtic. Oblideu-vos de la versió de Disney i en aquest cas també és una versió més Guillermo del Toro, ambientada doncs, també a l'època en què comença a sorgir el feixisme a Itàlia. Vull dir que té tocs adults la pel·lícula, no? Parla de la vida, de la mort, vull dir, està superinteressant. I també, mira, per acabar una última cosa d'animació, me'n vaig a Disney, una que es diu Ron dona error, que em va encantar, és superdivertida aquesta pel·lícula, que bueno, és un nen que hi ha uns robots que són com una mena doncs, com d'iPhones, no? Perquè te'n pots emportar el robot i és com una mica la teva mascota i el robot s'espatlla i deixa de fer coses que fan els altres i és com que té un esperit una mica propi, no? És una pel·li molt divertida. També crec que és d'aquestes que venia de Fox i que al final van acabar en mans de Disney.
Jo no sé si és de Fox aquesta. Vai, mireu.
Crec que sí que venia de Fox, però al final la va estrenar a Disney. Diria, eh? Ara us ho confirmo. Us ho dic que estava parlant de memòria.
És que m'ha vingut al cap amb els exemples d'animació de l'Ignasi, que no he comentat, i en relació amb el còmic Attack on Titan, que va acabar ara al novembre, o l'octubre. El que passa és que s'ha allargat tant que a vegades no la tinc present tant com hauria. Attack on Titan. Attack on Titan és del millor, per mi és el millor que s'ha fet des d'Evangelion en l'animació japonesa. Té moltíssimes arestes, moltíssims angles a l'hora d'aproximar-nos a la història. Té, probablement, és molt difícil de fer aquest tipus de personatge. És un antivillà, que no antiheroi o villà. Amb un gir a la tercera o quarta temporada que jo no he vist res semblant en cap producte, però comptant el que sigui novel·la, obra de teatre, el que vulgueu. Per desgràcia no és gaire coneguda o no tant com jo crec que va ser la primera temporada. És que el que va passar és que la primera temporada es va fer molt fidel al còmic i llavors va sortir per Netflix, crec que encara es pot mirar per Netflix, i llavors van trigar com 3 anys a fer la segona i tercera temporada. I a partir d'aquí van començar a fer coses rares, no? A episodis especials d'una hora i mitja, on resumien no sé quants volums del còmic i coses així. Però la recomano moltíssim, Attack on Titan. Ataque a los Titanes, crec que es va traduir igual al castellà. Shingeki sí. No Kyokin o una cosa així en
sí. Japonès. Estava a Amazon, no? Crec, aquesta sèrie.
Sí, ara ho estava mirant. Està a Netflix, Amazon i a Crunchyroll.
Però tota, Crunchyroll està tota, això ho sé, però no sé si a Netflix la tenen tota, ja.
Sí, aquí, ja es guaig, diu que estan les 4 temporades a les 3 plataformes. Suposo que completes. L'únic que a Netflix només es pot veure una amb la subscripció d'aquella barata amb anuncis.
Que això jo encara no ho he vist. Els anuncis de Netflix i tal.
Sí, hi ha la subscripció aquella que és més barata, crec que val 5 euros o així, que tens anuncis, però ja no es pot veure tot el catàleg de Netflix. Per exemple, crec que la de Pinocho i moltes de Netflix original no hi són, no les pots veure amb anuncis, d'Atac als Titans només se'n pot veure una temporada de 4. Bueno, no sé.
No confondre-la amb la pel·li que vam fer fa uns anys, d'Attack on Titan,
l'adacció
real, per dir-ho d'alguna manera, que no es desmarca completament completament tampoc, no? Però es desmarca del còmic. És que el còmic té una intrahistòria, és com si agaféssim Lost i The Walking Dead i tinguessin un fill. I és bastant potent a partir de a l'hora de fer-te reflexionar de qui són els bons, qui són els dolents, qui són els que històricament sempre seran dolents per part dels altres, el rebuig que tenim que passar els grups humans i si està en el nostre poder o deure eliminar, exterminar físicament a rivals que també són éssers humans.
Jo les pel·lícules aquestes sí que les he vist perquè estan a Filmin. I les vaig veure per curiositat, perquè la veritat no sé si n'hi he vist mai res d'aquesta saga i vaig veure per curiositat. Bueno, no puc opinar, perquè...
Ha estat una altra oportunitat perduda de doblar-la al català.
Eh?
Que per mi ha estat una altra oportunitat perduda de doblatge al català. De la mateixa manera que vam doblar al català Evangelion,
sí,
i va tenir un gran impacte, com a mínim a la meva generació, Atac als Titans es podria haver fet perfectament en català.
Sí, ara fa poc van treure el còmic.
En català? Però,
sí. Crec que...
A veure si arriba més tard.
El mes passat, perquè ara ja estem a desembre. Sí, la veritat és que sí. A veure si algun dia arriba. Vull dir, si ara, per exemple, han començat a doblar Naruto, que potser ja fa 10 anys que va arribar.
A la punta de llança de...
Sí, potser d'aquí uns anys també doblen aquesta, no ho sé.
Sort que ja tenim doblada com es deia allò, el Capità Harlock i Mazinger Z, el de català.
Home, que el Capità Harlock està...
Sí, no, sí. No, i Mazinger Z també, però clar, però, perquè clar...
Sí, sí.
Una de l'època, igual que també pues, Evangelion, que també ho has dit, també ho van doblar. Alguna més, així també de... d'aquella època més antiga, que més o menys va coincidir amb l'època de Bola de Drac, a part de...
Sí, Akira.
Ah, sí. La pel·lícula d'Akira, també. Sí, clar, sí.
El potencial que tenen aquest tipus d'animació... És que l'animació japonesa és molt internacionalista, no? En els seus símbols, en els seus... Attack on Titan està ple d'elements que són occidentals, no occidentals, terminologia en alemany, terminologia en italià, la banda sonora, de fet, està en alemany, crec. Mig alemany, mig japonès, són productes que no els miraràs només tu. O sigui, Bola de Drac, el fenomen Bola de Drac és un fenomen mundial. Sobretot Bola de Drac Z, més que l'anterior sèrie.
Sí, Estats Units, Bola de Drac Z, és tot un fenomen.
És un fenomen, clar, és una passada, Bola de Drac Z, Estats Units. I llavors tu et reconeixes amb l'altra persona, que és d'un altre país, d'una altra cultura, etc, perquè tots junts heu vist Bola de Drac. Si tu li treus això a una societat, és que estàs creant una societat aïllada. No només perquè el català es perdrà, no sé què, no, és que va més enllà d'això.
Bé,
sí, que ha passat durant 12 anys. Uh-huh. Que, per exemple, pues, Atac als Titans, Naruto i coses així, que ha vist tothom, o My Hero Academia, que ha vist tothom a tot el món, pues, a Catalunya no s'ha pogut veure.
En català.
En català, clar. Bueno, algunes n'hi ha en castellà, d'aquestes que triomfen.
Molt bé.
Perquè, bueno, no ho sé, fins per poc, per exemple, Spy X Family, que aquí a Irlanda triomfa molt i per fora també, fins per poc Crunchyroll no la tenia en castellà, la tenia només en anglès i en japonès. I ara han començat a doblar també en castellà, imagina't en català el que falta perquè arribi.
Clar, és que hi ha coses que per culpa d'això, o sigui, s'han perdut la tradició de consumir algunes sèries en català, no? Per exemple, Star Trek, jo soc molt seguidor de Star Trek, jo soc seguidor de Star Trek perquè la mirava als 90, la sèrie original i la nova generació pel Canal 33 en català i m'haig d'enganxar. De cop i volta, quan el que dèiem, no? TV3 deixa de comprar aquestes sèries, doncs les trobes a altres llocs, però en castellà. Aleshores, aquesta tradició es trenca i passa a ser una altra cosa i només la recordem o la tenim aquells que vam descobrir aquells productes en català, no? I això és el que es troba a faltar. Però bé.
Mira, perdona, pel xat, Nyinginyogui ha comentat una estona quan parlem de l'atac als titans. L'únic que fan és marejar la gent. Fa temps que diuen que serà la darrera temporada i no. Ara sí que és la darrera.
Sí, ja s'ha acabat perquè ha atrapat el còmic. Sí. El còmic ja es va acabar fa 2 anys o així. I la darrera temporada, va acabar a l'octubre o novembre, i ja ha atrapat el còmic, i ja està. Van fer alguna ova entre temporada 3 i 4. Ova és aquells episodis que són directament
per tele, no?
Per vídeo o televisió, per atrapar una mica forats, no? de guió i tota la pesca. Algun episodi paròdic també de fet, hi ha un High School Attack on Titan, una cosa així. Però ja està tot. Hi ha novel·les, el que tu vulguis de l'univers estès, però la història ja està finalitzada. No sé per quin motiu van trigar tant a fer el trasllat del còmic al format audiovisual, amb temporades molt irregulars, no? Tens una temporada amb 8 episodis o 10 i l'altra en té, no sé, 31, i l'última en té com 4. És una mica estrany. Mm. Però ara ja està tota.
Home, i el còmic quan fa que es va acabar?
Què?
El còmic quan fa que es va acabar?
No fa gaire. Fa un any o dos.
Ah. Bueno, perquè sempre poden acabar fent una altra tirada de còmics, eh?
Sí, i deixo una mica la porta oberta, no? Però, i de fet crec que va passar com amb Evangelion, que al final no era satisfactori i llavors el van modificar una miqueta més. Extra,
bueno, però és com Bola de Drac, que, bueno, hi ha Bola de Drac Super que s'ha acabat, però continuen sortint còmics de
Bola. No, espera, és que Bola de Drac Super se suposa que emplena el forat de 10 anys entre els darrers episodis de Bola de Drac Z.
Sí, del pròleg, no? Però no té cap mena de coherència, això.
D'aquella part final, no? Clar.
És... No, però ja els supera. Jo crec que arriba un punt que ja supera i que continua. Diguéssim, llavors el que fa és descanonitza Bola de Drac GT, que no ha existit mai, uh-huh. i la història continua a través de l'altre, no? Però és veritat que Super s'ha acabat, però el còmic està... O sigui, continua endavant. Ja amb Toriyama, diguéssim, sense fer pràcticament res o donant només les línies principals, però el dibuix ja no el fa ell, tot i que el limitador, diguéssim, podríem dir, no? Ho sí. dibuixa exactament com ell. Vull dir que no ho diries mai que no és Toriyama que dibuixa, però...
Bé, jo crec que que Super va ser més per descanonitzar GT. Que, de fet, no era canon, però era per dir aquell és el final que us van dir, però... Nosaltres volíem l'altre, que és Super, que és el que teniu ara, que tampoc s'acaba, perquè després va entrar una edició nova de Super, que es diu Super no sé què, en què això ja no ho segueixo, i vull dir, ja estic perdut. I ara no fa molt, van anunciar una altra sèrie, que no tens a veure amb aquestes, perquè el Goku torna a ser petit.
Sí.
Sí, no, i el que acabaran fent és el que he comentat fa estona, no? Agafar elements sense protagonista clar i anar fent productes a partir d'això, no? Doncs agafaran personatges ultrasecundaris o agafaran races o planetes específics i es faran aventures amb aquests personatges al marge de Goku i la resta de protagonistes capdals, no? Que és una cosa que sí que Star Wars ha pogut fer i Star Trek també. Mm. Per poder tenir un univers t'has d'allunyar, has de jugar entre allunyar-te i quedar-te sempre al costat o en paral·lel al canon, al nucli fort, però no pots anar aprofitant el nucli tota l'estona.
Home, però això fins i tot són capaços de fer-ho amb sèries que diries que no és possible, no? I un exemple d'èxit de sèrie ben feta i que això ha funcionat molt bé, que és Dimecres, no? Wednesday de Netflix. Mm. Mm. Que sí que està en català, però jo l'he vist com a mi en subtitulada en català.
Sí, subtitulada en català i és.
Sí, sí, sí. I és una sèrie collonuda, un spin-off, diguéssim, de la família Adams amb Tim Burton dirigint ell personalment algun dels capítols. Oh. Amb Jenna Ortega, que és la nova Jamie Lee Curtis d'aquesta generació, no? És la Scream Queen que surten totes les produccions de terror, i la sèrie està molt bé, no? Perquè és mira, és el que dèiem, no? Com reinventes Harry Potter? Doncs Wednesday, per mi, Dimecres seria un exemple de reinventar Harry Potter, no? Perquè té molts elements que podrien ser. No és una escola de màgia, és una escola monstres o d'éssers, di-li com vulguis, no? Que tenen poders relacionats amb elements de terror. I és una escola, vull dir, com Harry Potter, els personatges tenen dinàmiques, no? Fins i tot romàntiques, de misteri, d'investigació d'un assassinat, no? Com el que veiem aquí, i no deixa de ser un spin-off de la família Adams. Agafes un personatge d'allà, el treus i li dones un altre entorn, no? Bueno, i és una molt bona sèrie.
És una mica el que volíem fer amb Generació de Baixa, ara que ho dius.
Sí, però allà no treuen un personatge d'allà i el posen, no? És a dir, és diferent. No és un això és un spin-off, no? Que en diuen.
Ah, Wednesday és reinventar la família Adams. Agafant un personatge... O sigui, fent protagonista un personatge que no ho era. O que no... O sigui, els protagonistes eren la parella. Gómez i Morticia, com es digués, no recordo.
Sí. Sí,
els pares, diguéssim, doncs li donem la volta agafant un personatge que ara serà el protagonista de la història en lloc dels que ho eren abans.
L'heu vist, els dos, la sèrie?
Sí. No, jo no. No, però
tu no l'has vist a Francesc?
No, però és que va ser un boom tan impactant que és com si l'hagués vist.
jo sé que l'he vista.
He vist centenars d'estudiants disfressats com Wednesday.
Però és que és una sèrie que estava molt ben feta i o sigui, ho té tot per esdevenir un fenomen. Vull dir, un fenomen com Harry Potter, doncs una cosa semblant, però i a mi em va agradar. Vull dir, la recomano, això que potser no sóc el públic objectiu, perquè potser va més a buscar un públic més adolescent, no? O post-adolescent, però està molt bé. Si t'agraden també aquest tipus de sèries d'institut i tal, té aquest rotllo que també li gira la volta, no? A incorporar-hi elements de fantàstic i de terror. Vull dir, val la pena.
Jo, és que, com he dit abans, no tinc Netflix i he vist algunes coses perquè m'han deixat. I, per exemple, he vist Nimona, que no comentaves abans, i em va agradar.
Sí. Està molt bé, sí.
Però Pinocho no l'he pogut veure i m'agradaria poder-la veure. O la del Conte de Nadal, que van treure també l'any passat per Nadal a Netflix, que està en català i és un musical del clàssic de Dickens, passat a musical, infantil, també d'animació com Pinocho. Perquè tothom diu que està molt bé, també, i a part Pinocho guanya l'Òscar, vull dir, és... Guanya un Òscar d'animació contra Disney, quan més que Òscar d'animació s'hauria de dir categoria Disney, està molt bé.
Es va crear per Disney.
I quasi cada any el guanyen.
Sí.
Bueno, però està a punt de canviar, o sigui, està canviant una mica, perquè, i aquest any tampoc el guanyarà, perquè Wish no és una pel·li que no. Aleshores, aquest any tenim molt bones pel·lis de, no? La de Spider-Man, Across the Spider-Verse, jo crec que té tots els números. La de Tortugues Ninja, que també es va estrenar en català en cinemes, és una pel·li bastant també de l'estil. Per mi l'Spider-Man és millor, per això, però que també és una pel·li de les Tortugues que està molt bé. Per mi potser de les millors adaptacions que he vist en cinema de les Tortugues, si no la millor.
Super Mario, també.
Sí, Super Mario, que també està molt bé. Visualment és un prodigi. Hi ha molta competència, pel·lícules molt bones animades, però cap de Disney, diria, no? Perquè Pixar què va estrenar aquest any? O sigui, que ho hagi de preguntar. Ah, sí, Elemental.
Sí,
desastre.
Elemental.
O sigui, no, tot el que... O sigui, ni Elemental ni Wish. En canvi, sí que hi ha el... O sigui, Wish, que en teoria havia de celebrar el 100 aniversari. En canvi, hi ha un curt que està a Disney, que són 10 minuts. No, ara no recordo si l'han subtitulat en català o està doblat o no. Però res,
no,
un curt de 10... No està. Que celebra el 100 aniversari de Disney, que em sembla que es diu, havia una vegada un estudi,
em sona.
Que és una cosa molt original, que dius, bueno, anem a fer la foto dels 100 anys, no? I aleshores, no sé si és el Mickey Mouse, comença doncs a cridar a tots els personatges de totes les pel·lícules d'animació a Disney perquè es vagin a fer una foto a fora de l'estudi, no? I clar, ja surt tothom, surten tots.
Once upon a studio.
Sí, doncs això. I res, són 10 minuts i arriba, però és que això realment et posa la pell de gallina i només en 10 minuts, vull dir que no necessites una pel·lícula i està superbé, la veritat és que es recomana. Però vaja, l'Òscar aquest any, Spider-Verse. I si Disney s'ha d'endur algun, potser serà aquest per al, com a curt, però no com a pel·lícula.
Bueno, també amb... Disney també ha produït pel·lícules d'animació que potser estan millor que les d'animació. Però aquesta, de... aquesta última que ha tret Disney, les crítiques que he vist eren o molt dures o molt bones. I no hi havia un terme mig.
La de Wish...
Sí, o eren crítiques que deien que era una pel·lícula molt bona de Disney i que era el que s'esperaven, o que era una merda. No... Blanc o negre, saps? No he llegit grisos sí. En crítiques. I jo crec que el dia passat facturar lo dels 100 anys, perquè jo crec que hi havia gent que s'esperava que els sortís allí Peter Pan i la Blancaneus i personatges així típics i clàssics i no. És una pel·li a part. Però no sé. Jo no l'he vist, ho dic a partir de les crítiques que he llegit.
Jo tampoc l'he vist encara, la tenia intenció de veure, però vaig llegir moltes crítiques, diguéssim, de la crítica de confiança. Vaig veure que eren molt dolentes i ja no hi vaig, i ja m'esperaré a la plataforma a veure-la. Ja la veuré a casa quan surti per Disney+, Plus, però cap pressa per anar al cinema a veure-la. Precisament per aquesta recepció que ha tingut, no? Però jo, havent vist el tràiler i tal, sembla com que haguessin volgut replicar Frozen, no? Perquè, de fet, han contractat a l'equip de Frozen per fer-la, però no sé, ja pel tràiler a mi ja no m'ha fet... No és del tipus de pel·lícula de Disney que dius, aquesta crec que no m'agradarà, no? Però, clar, independentment d'això, la pel·li pot estar bé. Si dius, bueno, no és el meu tema, però potser la pel·li val la pena, no? Però, bueno, s'ha quedat una mica... Sí, el que deies tu, suposo ser la pel·lícula de l'aniversari, del centenari, a més, és com... Uau, ha de ser la bomba. I no ho ha estat, no? I potser això l'ha fet que la gent tingués les expectatives massa altes.
Sí. De fet, gent que l'ha vist m'ho ha dit que, a veure, que és un... Bueno, que és una pel·li més de Disney, ni millor ni pitjor que les dels últims anys, però que... El fet de ser dels 100 anys li ha anat en contra. I es veu que fan alguns guinyos així a pel·lícules antigues. Hi ha un personatge que vol volar que es diu Peter i hi ha altres personatges així. Perquè, clar, són desitjos i el desig d'aquell nen que es diu Peter és voler volar. Però no surten els personatges com a tal. Surten així petits guinyos. I, bueno, potser per això les crítiques estan, però gent que l'ha vist m'ha dit que no és ni millor ni pitjor que la de Disney l'any passat o la de fa dos.
Ja.
I té innuendos sexuals d'aquells que a vegades Disney deixa anar? És que fa poc he mirat, perquè estava al costat d'una nena que la mirava a Frozen 2, a la segona de Frozen, i em consta que la primera de Frozen també tenia elements d'aquests de parella així que s'estima i tal, noi, noia, i el noi es vesteix diferent i diu, ah, però només portaré la roba aquesta durant una hora. Diu, no, no et preocupis, igualment m'agrades més amb cuir.
No ho sé si té aquestes coses també, però és que no l'he vist.
I jo estava així mirant-m'ho i miro el costat de la nena petita allà. No sé si ho veus. Home, la de Pinocho del 40 és brutal, aquella escena de... Quan... li encarreguen a la guineu, aquest senyor així gordo pedòfil, que li dona una bossa de monedes d'or a la guineu perquè capturi els nens, no? I és que tinc una feina per tu per capturar nens que es porten malament. I llavors els porto a un lloc i li parla a cau d'orella, els porto a una illa que es diu la illa del plaer. Es torna a mirar aquesta escena perquè és magnífica. I llavors la guineu s'ofèn i diu, però què farem amb la llei? Però com, no podem portar-los? I la llei què passa? No et preocupis, la... No tornen mai de la illa com a nois.
Això Pinocho, la de Disney.
Això Pinocho de 1940, 40. Sí.
Clar, perquè era els 40 i això ara no ho diuen.
No tornen mai, tornen fets homes, no? És bàsicament el que s'hauria de dir a la traducció. No et preocupis per això, no tornen com a nois.
Vaja.
The Pleasure Island. Sí, bueno, és una referència de... Clar, és que l'obra original és del segle XVIII, dels principis del XIX. És un element de picaresca italià i els nois que es porten malament doncs els se'ls castiga d'una determinada manera, i els que són les lleis aquestes de ganduls i criminals que van estar actives a Espanya gràcies a Franco. Ignasi, que ho he colat, eh?
Sí, sempre col·loques el franquisme.
Sí. Doncs això, el que passa a Pinocho, no sé si avui s'atrevirien a fer alguna cosa així. Si no, entenc per què no ha funcionat bé.
No crec que facin coses així, de fet.
Jo, si voleu veure una bona pel·li d'animació de Disney, Big Hero 6, que potser a mi des de les que més m'agrada.
No sé res.
Big Hero 6.
Està basat en un còmic, també, no?
Està basat de lleugerament en uns personatges secundaris d'un còmic de Marvel, però és una cosa que és com mig manga anime, no? Cinema de superherois. Però, a més a més, hi ha un spin-off que van fer doncs, com una minissèrie, no sé si són de 6 capítols de curs, de 10 minuts, de Baymax, que és collonuda, a més, també. Està molt bé, que són el robot, diguéssim, que s'espatlla, es perd i es va trobant a diferents personatges a cada un dels capítols. No?
La van posar, no sé si la pel·li o la sèrie, amb la mateixa nena que mirava Frozen 2 amb referències de Sadomaso i es va posar a plorar i no la vam continuar mirant. Ara Frozen 2 sí, no? Quan hi ha una noia que fa striptease. Hi ha una noia que fa striptease mentre canta. I aquesta sí que la vam mirar tota.
Doncs Big Hero 6 em sembla collonuda.
Big Hero 6, que hi ha un personatge que fa robots i treball i tal, no, això no s'hi pot explotar el cap. Sí.
Bueno, tampoc era per plorar. A mi la pel·li també em va agradar. Està...
No, sí, coincideixo. És a dir, el problema és que el referent, o sigui, el tipus de missatge subliminal és... te'l menges amb patates amb un producte que se suposa que no és així, però el que t'ho ensenya de forma més oberta, aquest no, això els nens encara no poden veure.
Ja. Bueno, un moment. Que m'he deixat el mòbil, el necessito ara un moment.
Vaya.
500 años haciendo radio y...
Tenia el mòbil en una altra taula i ara m'he adonat que el teníem en una altra taula.
La gent no estava escoltant res, la gent a Twitch. Ara no...
Sí, home.
Ah, val.
No, sí. L'únic que jo no ho he sentit, el que heu dit. Perquè no tenia els auriculars. Estan anant a buscar el mòbil perquè, bueno, ja hem arribat al final del directe, però abans d'acabar jo faig un joc amb els convidats. Clar, aquí potser el francès té desavantatge perquè són frases de pel·lícules o sèries que s'han doblat al català i jo les dic en català. Però, clar, ell vivint als Estats Units, segurament... Com a mínim, les més noves les haurà vist en anglès. Potser hauràs de pensar com podria ser la frase en anglès.
Hasta la vista, baby. No. És que jo em vaig quedar de pedra quan vaig veure que era el Sayonara Baby en versió original.
Jo no ho sabia. Fins que no va sortir el primer ministre anglès dient-ho al Parlament, jo no ho vaig saber.
Clar, però té tot el sentit.
Sí, el traduïu van...
Retraduir.
Amb una altra llengua. Si no, en castellà no tindria sentit. Pues... Això, són 5 frases de pel·lícules o sèries que totes s'han doblat al català i jo us diré la frase, us diré 4 opcions i llavors, pues, a veure qui dels dos n'encerta més. Vale?
Perfecte.
Va. Comencem amb la primera frase. On diu que no es pot matar un policia?
Hòstia, això...
Ah, si sabeu la resposta abans que digui les opcions, ho podeu dir, eh? Llavors... No, llavors sumareu dos punts.
Dona les opcions perquè ara no... No es pot matar un policia, no?
On diu que no es pot matar un policia? Sí.
Una pregunta. On diu que no es pot matar un policia? Això ho diuen a Pulp Fiction?
El Padrí, no.
El Padrí... Reservoir Dogs o Toro Salvaje?
Està, ja m'ha guanyat en francès.
És el The Godfather.
Sí,
molt bé. És el que diu Michael Corleone a Sony a la famosa escena abans del sopar, aquell dinar, no sé què foten, en una pizzeria, espagueteria, no sé què.
Sí. Per cert, està molt bé la sèrie The Offer, que expliquen una mica com es va rodar el Padrí, no? Val la pena veure-la.
La vau recomanar molt i no...
Sí, està Sky Showtime.
No, és que tampoc tinc aquesta plataforma. Però sóc molt fan del Padrino, així que igual sí que l'acabo mirant. Va, següent frase. Aquí. El futur no és una línia recta. Hi ha molts camins diferents. Hem d'intentar decidir el futur per nosaltres mateixos. Això és de Perfect Blue, Venus Warm, Akira o Evangelion?
Aquesta potser tu, Francesc. Akira, poder?
Jo anava a dir Evangelion.
Francesc, tu, Evangelion?
Sí, Evangelion, Evangelion.
Ignasi, jo tu vas dir Akira. Pues empateu a un, perquè és exacte, Venus és Akira, la frase. No, no,
Akira. Ah,
perdó, és Akira. No, no, pateu un perquè l'Ignasi...
Perdó, estic Akira. Molt nerviós, estic molt nerviós.
No sortien a les dues pel·lícules, Francesc, la frase.
Va, jo estic segur que una frase com aquesta s'ha dit mil vegades, perquè és una pitjor de cliché que...
Segurament, però jo l'he copiat d'Akira. Si usarà una altra de les altres pel·lícules, no ho sé. Sí.
No, però literal poder no, però en sentit segur que l'hem escoltat amb altres.
Sí, bueno, Terminator 2, sí. No? El futur és el que escoge. O sigui, va, pot-li.
Sí, sí. Va, de moment aneu empatats.
Vinga.
Següent frase. Això té una explicació. I quina explicació té? El metro. El metro va fatal. Això és de Jetlag, Infidels, Plats Bruts o Estació d'Enllaç?
Home, per context, jo diria Estació d'Enllaç. Ja. Tot i que deu ser trampa, però és igual.
Jo... Quina... Oh, jet lag. Ara està, estic... Quina era la segona opció?
Jet lag, Infidels, Plats Bruts o Estació d'Enllaç?
Plats Bruts.
Plats Bruts? Ignasi, has dit Estació d'Enllaç, no?
Sí, sí. És que Plats Bruts no sortien del pis del Joel Joan i la cafeteria i la ràdio i vull dir que tenien quatre escenaris, no sortien d'allà.
Pues tens raó, tenien quatre escenaris, però amb una conversa el López li diu a la Mercedes que fatarà la ràdio per culpa del metro.
Oh. És que m'ha semblat massa patillero per a Estació d'Enllaç.
Massa evident, sí, sí.
Si ho tenen ja ho sé, mateix. Ja.
Sí, sí, bueno, no passa res.
No passa res.
No, no passa res, no passa res. Tu no ets el que està responent aquí les preguntes.
No, no, no. Un com ho van fer a mi i crec que em vaig encertar una, eh? O sigui...
Clar,
hòstia. Vull dir, no passa res. Següent frase. La teva estupidesa no té límits. Corre i amaga't mentre puguis. Això és de Bola de Drac... Inuyasha, Evangelion o One Piece?
One Piece.
Jo, és que clar, One Piece no l'he vist, per tant diré Inuyasha.
Pues... Hòstia, pensava que tu ho tindries més complicat, Francesc, però vas 3-1, eh?
Era Inuyasha.
Hòstia. És Inuyasha, sí, sí.
Sí, sí.
Sí, sí. I ara... Anem a... per l'última pregunta.
Ja ha guanyat, eh?
Però si ha guanyat. Sí. Bueno, no, foli.
No, però si ara l'Ignasi, pel que fos, sapigués la resposta clar, abans de que li digués les opcions i tu fallés, empataríeu.
Ah, que si abans de dir-ho ja és doble o com va?
Sí. Ah, si va. Dieu la resposta abans de que digui les opcions, són dos punts, perquè vol dir que realment ho sabeu i que...
Però aquella del Padrino que he dit abans de dir-lo... No...
Vols dir que l'has dit
quan ja havia dit opcions.
Havies dit una opció i llavors m'ha vingut ja.
Sí.
Vale.
Bueno, no passa res.
Escolta, m'estàs humiliant, o sigui, para, Francesc.
Va, última frase. Quan dubtis, deixa't guiar pel nas. Això és de Els Anells de Poder, El Hobbit, un viatge inesperat, La Germandat de l'Anell o El Retorn del Rei.
És el Hobbit, un viatge inesperat.
Sí. Sí, no m'has donat temps, però aquí has dit les opcions molt ràpid, però la tenia... La
quina dius que és, Ignasi?
El Hobbit.
El Hobbit, un viatge inesperat, la primera pel·li.
Va, estem d'acord aquí. Aquesta la sabíem.
Esteu segur que la sabíeu?
Ara ja em fas dubtar.
Sí.
Un... O... Perquè quines eren les altres relacionades?
Ah, els Anells de Poder, que és la sèrie, La Germandat de l'Anell o El Retorn del Rei.
Hòstia, estic dubtant amb La Germandat de l'Anell, tu.
Ara, clar, estic dubtant. Hosti, pues ara ho canviaria, eh? Ara no diria El Hobbit.
No, El Hobbit, el viatge...
El Hobbit?
El Hobbit, sí.
Apostem pel Hobbit.
Jo sí.
Jo La Germandat de l'Anell.
Vale. Pues la resposta correcta és La Germandat de l'Anell.
Vaja.
Però us heu liat amb El Hobbit?
Sí, perquè, clar, sabíem
que l'havia... I aquesta pregunta és trampa, però no pel Hobbit. És per la sèrie Els Anells de Poder. Perquè una de les últimes sí. frases
ho recordo,
és ja. molt semblant. De fet, a la versió original és la mateixa frase, però la traducció catalana la van canviar una mica a la sèrie.
Anells de Poder és la frase aquella en català que és estàs més molla que una petxina, o no? Però així és com era.
No, com un còdol de riu.
Hòstia.
Que una petxina... Aquí has anat a altres coses, eh?
No, clar, perquè sóc jo, no?, el que està fent aquí connexió.
Ets la... Home, evidentment, la ment pertorbada que hi ha aquí és la teva. Ah, això clar, ho sap tothom,
Francesc. Qui té alumnes que mira Frozen quan se troben la roba?
Home, es basen en això, eh? Aquestes pel·lis de Disney sempre tenien elements d'aquests per entretenir els pares.
Bueno, sí. de fet és mític, no? O llegendes urbanes que introduïen escenes així eròtiques, no? En les pel·lis clàssiques de Disney.
Oh, no, fins no, i tot llegendes urbanes, no.
Bueno, sí que hi ha tot un estudi d'això, vull dir que... Sí, sí. Totes aquestes referències que estan ocultes en pel·lícules infantils. Sí, sí.
Mm-hmm. Sí, Superman, la del Richard Donner, està plena de referències de...
Hòstia, ara m'has mort. Ara sí
els, que... els diàlegs, home, els diàlegs entre Lois Lane i Clark Kent. És, però i tu, com la tens de llarga, la teva capa? O sigui, és tota l'estona són així, els diàlegs.
Joder.
Ara no recordo aquesta frase, Francesc. Per mira, mi que tu t'has fet la teva pròpia pel·lícula.
Jo ensenyo... Una de les classes que ensenyo és la presència de violència als mitjans de comunicació i faig servir l'escena de Clark Kent quan arriba el Clark Kent de Christopher Reeve. Quan arriba a Daily Planet i es troba... Lois Lane està escrivint a màquina i crec que és en Olsen que diu massacre, s'escriu amb dues S.
Sí, això sí.
I llavors ella li diu, li passa no sé què a l'editor, violador, rapist, va amb una P. Clar, de què collons d'escrivir, Lois Lane? I l'escoltes de fons, mentre en Clark Kent està parlant amb Olsen, escoltes a Lois Lane de fons, que està intentant vendre una notícia. Però aquesta notícia ho té de tot, no? Té l'angle ètnic, podem entrevistar testimonis, aportar psicòlegs, crims sexuals... Perquè part de la broma és aquesta, no? És una paròdia dels taurons dintre dels mitjans de comunicació, que clar, és una història de superherois que t'ho tapa tot. Però és una pel·lícula magnífica, en part, per aquests elements. Per això va ser, durant dècades, va ser la principal pel·lícula de superheroi fins a, no sé, és que no creen, a nivell de recaptació, no sé si la va superar la de Batman de Tim Burton.
Sí, no sé. Però, bueno, sí, va ser un referent durant molts anys dintre del gènere. Jo diria que encara ho és.
Encara ho és, sí.
Sí, sí.
Pues...
Va, què he guanyat?
Has guanyat, Francesc.
Sí.
Va, vale.
Has guanyat, pues, el premi és tenir més punts que l'Ignasi.
A veure aquest got.
És que me l'han regalat avui als meus estudiants.
Ah, molt bé. Molt guai.
Not today, but tomorrow.
No. Not today, fascis.
Pues res, fins aquí el directe d'avui. Gràcies als dos per passar-vos pel canal, als que heu seguit el directe i heu comentat pel xat. I res, que passeu tots molt bon cap de setmana. Ara que podeu començar a fer maratons de sèries clàssiques al canal, a la plataforma de TV3 i també HBO amb El Príncep de Bel-Air. Però... Falta el primer capítol en català del Príncep de Bel-Air. Vull dir, 100 milions esperem.
Bueno, però podem veure Aló, Aló, que és una sèrie
magnífica
des del primer capítol.
A partir de demà.
Aló, Aló, me l'apunto.
Aló, Aló, l'excursió negre, sí ministre, sí primer ministre i els joves.
I faltarà ja, n'hi ha que neixen estrellats, que també és de l'època que suposo que potser més endavant l'acaben penjant.
Betty, ah, no.
Això no va dir. A poc a poc.
Betty!
No! Sí, sí. Oh,
Wars. Demà aquest és el dia 6, Mr. Bean, i ja veurem si em porten alguna més endavant.
Sí, sí. Gran Joan Pera amb tots aquests personatges, eh? O sigui... Molt bé, molt sí. Bé.
Sí, sí, totalment. Pues això, ho deixem aquí i bona nit i bon profit als que aneu a sopar ara.
Doncs fins moltes setmana. Gràcies per haver-nos convidat també.
Gràcies.
A vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu, fins la setmana.